Passen 8 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ai, família, ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
Mira, avui he de confessar una cosa.
Ai, a veure, música
avui,
de confessions.
Posa'm una música de confessions,
sí,
Albert, sisplau.
Molt bé, així de faci, sense avisar, eh? Gràcies.
Pobre Albert, un atraco, eh? Avui, sí, ja fas bé
que...
a posar-me una cinta d'atenció.
Ai,
perquè...
què ha passat?
Saps aquells dies que veus l'agenda i dius...
La teva,
jo...
La
meva.
Sí.
I jo, o la teva, cadascú a casa seva, les seves. I dius, jo no sé com sobreviure aquesta setmana. En quin moment vaig plantificar tot això?
Mira, ara mateix...
la tinc oberta.
La té oberta i l'acabo de veure i gairebé m'he marejat, gairebé caig al terra.
Estem en aquell punt de que totes les pilotetes a l'aire i vaig caient pilotetes perquè m'oblido de les coses. Per tant, mare de Déu, senyor.
Jo, mira, la meva agenda deia que havia de parlar amb la Mònica, estava parlant amb ella ara mateix,
sí?
Que ens està seguint en directe des de la localitat de Bristol, Anglaterra.
Oh, Bristol!
Per tant, Mònica, moltes gràcies. Us segueixo en directe ara mateix i algun dia també quan fa sopar.
Mira, us he de dir que és veritat que la solució per mi és la meva bombolla de pau i de tranquil·litat en aquestes setmanes horroroses. Per tant, gràcies a tots els oients que formeu part de la solució. Encara més gràcies a tots aquells que formeu part del canal / comunitat. Com hem dit que diríem? El club de
el
la
club,
solució.
Sí, vull formar part del club.
Voleu entrar a formar part del club de la solució amb material exclusiu, vídeos exclusius que no surten enlloc més? Doncs ens envieu un WhatsApp al nostre número de WhatsApp habitual, al 677-38-77-19. Vull formar part del club de la solució i us enviem l'enllaç en exclusiva. Avui és un dels dies que m'agrada. Avui és dimecres.
Els nous divendres.
Perquè la solució és una persona que ens rescata habitualment. Té un nom, el sap tothom, es diu David Balaguer, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs, David?
Molt bé, molt content de ser aquí. Ja sabeu que per mi aquest programa ha estat una de les grans coses d'aquesta temporada.
Home, i tant.
S'ha de dir, vinc aquí sempre supercontent, feliç, i això és magnífic, tu, aquesta sensació és sensacional. Ah, per cert, que avui m'he trobat una dona pel carrer.
Què?
Que escolta la solució,
sí.
Que és una dona que va trucar un dia fa temps i va dir, diu, a veure si em trobo un dia el David pel Poble
no.
Nou.
Oh,
i avui,
no pot ser.
Justament ens hem trobat la Mercè.
Va trucar, però a principi de temporada.
Sí.
Perdona, que truqui.
Recordo.
Que truqui ara.
Truca Mercè. Al 93-201-7474, 93-201-7474. En David Balaguer, que és un regal per les orelles. I a més, a partir d'ara, també el podeu veure cada dissabte al Col·lapse, que ens l'han fitxat.
Bravo!
Bravo!
Quina il·lusió.
Oh. Quina evolució, tu.
I què se sent el que ho fa millor de la tele del món mundial?
Apa, no.
Bueno, jo avui vaig
no,
a la tele,
sí. Clar, és veritat, avui ja està passant, no?
Bueno, s'emet el divendres, perquè avui ja no sé quina història de futbol. Ja no sé qui
sí,
és.
Avui deu haver-hi la final de la conferència.
La conferència.
Jo no segueixo el futbol.
No pensava que era una pera i resulta que és una competició.
Va, anem al tema. Avui us portem una solució emocional. Avui parlem de pessimisme. Definirem què és el pessimisme, quins trets ens indiquen que una persona és pessimista. Ser pessimista vol dir ser més realista? Es pot deixar de ser pessimista? El pessimista neix o es fa? És el pessimisme una forma de protegir-se emocionalment? Vivim tots en una societat amb tendència a ser més pessimistes que optimistes? Mireu, la Viena Gasa, la Lívia Discipio, l'Alba Serrano han sortit al carrer i això els ha dit la gent.
Et consideres una persona pessimista o optimista?
Jo crec que optimista.
Más bien optimista. El pessimisme no trae más que malas consecuencias.
Pessimista. Per naturalesa, el meu caràcter és així.
Optimista. Considero que no em queixo gaire i sí, intento sempre buscar el costat positiu de les coses.
En general, més pessimista, perquè considero que a la mínima que tinc una raó com per preocupar-me, llavors jo m'estic queixant de tot, preocupant-me per tot.
Totalment optimista. Sí que algun cop durant la meva vida he tingut etapes més complicades, però sempre l'intento trobar com la part positiva a tot.
Ai, sempre l'intento trobar la part positiva a tot. Mireu, parlem de pessimisme, la solució a aquestes i altres preguntes la té la Cristina Gutiérrez Lestón. Molt bon dia, Cristina, com estàs?
Bon dia! Encantada d'estar aquí un altre cop.
Optimista o pessimista?
Més optimista que pessimista.
Epa! I tu, David, més optimista o més pessimista? Digues la veritat.
La veritat és pessimista, però... No, sí,
però...
Atenció, perquè jo sóc pessimista per elecció.
Epa!
Jo sóc un home d'essència optimista. però m'ho he treballat molt per ser pessimista. Perquè crec que és millor ser pessimista que optimista.
Epa, vols ampliar la reflexió?
T'ha agradat aquesta, eh? Agradat
ara,
aquesta,
ara podríem parlar tu i jo, eh?
Vols ampliar perquè... aquesta reflexió? Posa-li una música de reflexió, Albert, un canvi de cinto. A veure, només
simplement perquè un dia vaig descobrir que al final del trajecte del pessimisme, que pot ser un trajecte bastant ombrívol i fosc, t'hi esperen més recompenses i més alegries que al final del trajecte de l'optimisme.
Perquè...
així de clar t'ho dic.
Jo crec que és una qüestió d'expectatives. I tu el que fas és rebaixar les expectatives, oi?
Clar. Per evitar la frustració.
Epa, a veure, la nostra experta, aquesta tècnica del David ens protegeix?
A veure, el pessimisme d'alguna manera ens protegeix, perquè si el pessimisme, el que et diu la narrativa interna, perquè tot això, David, que et passa és narrativa interna, et diu, no facis, cuidado, ja veuràs que no et sortirà. Llavors, quan no et surt, pateixes menys, sents que el dolor serà menys. El problema és que et protegeix d'aquest dolor d'alguna manera, en oferta il·lusions, però també et fa perdre doncs la passió, la il·lusió, l'alegria de la vida, perquè no la disfrutes.
És una mica l'estalvi del disgust, no? Potser ser pessimista?
Exacte.
És estalviar-se disgustos.
És anticipant-se constantment, que no surti, quan surt, però també... d'alguna manera, quan això és una mica i es pot regular i et funciona, ok, però el problema és quan això ja no és que tu siguis pessimista, que sinó el pessimisme et té a tu atrapat. Llavors aquí arriba la inacció, el no fer per si de cas. I si no surt, perquè ho haig de fer? I aquí és quan són persones ja pessimistes que, doncs, això, no?
Ara anirem a desgranar el tema del pessimisme per oposició també a l'optimisme, perquè avui, com sempre, crida oberta a tots vosaltres, 93-2-0-7-4-7-4-6-7-7-38-77-19. A veure, què preguntes al teva comunitat? D'amics, segur.
Home, jo preguntaria d'entrada dir que hi ha un oient que es diu Joe, que també ens escolta des de Londres. En aquest cas, ens hem saludat a la Mònica de Bristol. A veure si hi haurà un club paral·lel, un club d'anglesos de la solució. Haurem de fundar també aquest canal de WhatsApp.
Mònica i Joe, benvingudes sigueu, Bristol i Londres.
Us imagineu que Londres la solució es veu que té 100.000 oients?
Això ho havíem parlat.
Aquestes coses poden passar.
Ho havíem parlat un dia, a vegades, amb el Malcolm Otero, de dir, t'imagines que tu a Mèxic ets una estrella del judo.
I no t'ha arribat, no?
Exacte. O no ens ha arribat a nosaltres, que ho és.
Va, quina pregunta fem avui a
l'audiència? Mira, avui us preguntarem què creieu que és millor o que us funciona més a vosaltres. Ser pessimistes o ser optimistes? No, és que és millor ser pessimista perquè no tinc cap expectativa, això anirà molt malament, l'examen fatal, i si trec un 9, si trec molt bona nota, ho veus.
Què és millor, ser optimista o ser pessimista? Què us funciona més a vosaltres? I què sou, optimistes o pessimistes? I per què? També ens interessa el per què. Per cert, la Cristina Gutiérrez Lestón, que ens ho pregunteu habitualment dels nostres col·laboradors i experts, és educadora emocional, conferenciant, també és la directora de la granja Ability Training Center, que és la primera granja escola amb un mètode d'educació emocional. Allà la trobeu, si la voleu buscar. La granja Ability Training Center. Abans, Cristina, un noi o una noia, no recordo, de l'enquesta deien, intento trobar-li la part positiva a tot. Cal trobar la part positiva a tot? Sempre hi ha una part positiva?
Doncs jo crec que al final, jo crec que estem aquí per aprendre i aprenem de les coses boniques, dels dies de sol com avui, però un dia de sol també pot cremar i un dia de tempesta, de llamps, a lo millor xuplogant-te amb algú, coneixes alguna persona interessant. Llavors, evidentment, el que no podem és ni dramatitzar-ho tot, ni creure que tot és meravellós i no passa res, segur que hi ha una part. Crec que s'ha de respectar el que cadascú sentim, però per això primer hem de ser conscients del que sentim i si som analfabets emocional, moltes vegades anem per la vida sense adonar-nos de que realment estem tristos, decepcionats o frustrats o el que sigui i no gaudim ni una de les coses ni de les altres.
I a més tinc la sensació que quan som analfabets emocionals, de seguida quan no sabem identificar com ens sentim, ens enfadem.
Sí.
O sigui, quan no sé què és ben bé, no sé si és frustració, no sé si és ira, en aquest cas que seria enfado igual, no sé si estic trist, no sé si estic, jo què sé, no se m'acudeixen ara més emocions, com si no hi hagués més. Però de seguida ens enfadem. Com que no ho sé gestionar, m'enfado.
Clar, l'enfadament és una emoció que està dins de la galàxia de la ira i la sentim, ira, cada vegada que sentim alguna cosa com injusta. Jo vull sentir-me bé, però no aconsegueixo sentir-me bé. Llavors m'enfado perquè, clar, no és just que jo no em senti bé. I què faig? Doncs ho pago amb el Frank, que el tinc aquí al costat. Per exemple, que el tinc aquí. I llavors és culpa teva.
Ja he
pillat. Ja has pringat.
Que és una manera d'expulsar-nos, no?
Clar. Perquè normalment quan tens confiança en algú és amb aquell amb el que deixes anar tot allò que sents, no? Aquesta desconfiança que sents, aquest malestar, aquesta baixa autoestima, i com no sóc conscient, pues això ho pago amb qui tinc al costat.
I també pot passar que a vegades agafis un cap de turc? De dir, ui, ha pillat clar. Aquella persona...
Home, clar, perquè si tu creus que ja arriba una persona que és poc, un company poc puntual, per exemple, no? a la feina, doncs per culpa d'això jo estic més estressada, llavors la culpa és del que arriba tard. La pregunta és, ostres, què pots fer tu perquè evita això, no? Fer una conversa amb els altres. Què et passa tu amb la teva ansietat quan algú arriba tard? Mm-hmm. T'estàs fent una muntanya amb el teu cervell, amb el teu cap?
És que no entendre, sobre el que deies tu abans, de no entendre els sentiments, ser un analfabet emocional, no entendre segurament és una de les coses que més nerviós posa a l'ésser humà.
Clar.
La incomprensió, no entendre exactament què t'està passant.
Exacte.
O no entendre un problema, o moltes coses d'aquestes et porten a uns nivells de nerviosisme increïbles.
I de frustració.
Exacte.
La frustració... Pensem que està la ira, que és una... Normalment quan ens frustrem podem fer dues coses, o ens estem tristes o ens enfadem, no?
D'acord.
I llavors, però normalment l'origen és la tristesa. Mm-hmm. És a dir, sí, però clar, la tristesa avui en dia no està gens ben vista, llavors la dissimulem amb enfadamenta o que és culpa teva, i és molt fàcil buscar la culpa en els altres. Mm-hmm.
Us anava a dir 93207474 i 677387719. El pessimisme fa que una persona percebi la vida de manera negativa. És un tret característic de la personalitat o es desenvolupa amb el temps? Dit d'una altra manera, Cristina, el pessimista neix o es fa?
Les dues coses. Hi ha una part genètica, que no hi ha estudis concrets, no he trobat, de pessimisme, però sí hi ha estudis de temperament, de genètica i de personalitat. I estem parlant de que la part genètica té un pes d'entre un 35 i un 45%.
Mm.
És a dir, ens queda el 65%
Home.
De mitjana per fer. I llavors l'altra part és d'aprenentatge, que és per dos motius d'aprenentatge. És experiències prèvies, és a dir, si m'han passat moltes coses a la vida, ser d'espanyol, per exemple, que estàs acostumats a que es perdi tot això, David?
Ara
tindràs el perquè, no? Quan ens passen, hem viscut moltes decepcions, pèrdues o dificultats, el cervell el que fa és intenta protegir-te i per fer-ho espera el pitjor.
D'acord.
Perquè així dirà, patirà menys. El problema és que aquesta protecció acaba convertint-se també en una pressió emocional en el que m'allunya de l'il·lusió, l'alegria, l'ànim, la passió, i per això és important poder regular-la tu i no regular ella tu.
Identificar-ho. És a dir, al principi és identificar què està passant amb... Jo, amb aquestes experiències, m'estic convertint en... O el meu cervell està anant per, com a vegades li diem, no? Per automàtic, penso en negatiu, no? Això es pot modificar? Es pot entrenar per deixar de ser pessimista?
I tant. Una banda és a les experiències prèvies, però l'altra és quan tu has crescut en un entorn molt crític. Per això és interessant, quan estem educant a la canalla, si nosaltres vigila, cuidado, no podràs, això et sortirà malament, acabem automatitzant aquests pensaments, aquesta narrativa. I per això és superimportant el ser conscient, el dir-me cada vegada que penses perdrà, digue, a veure, per què m'estic dient tot això?
Però mira, clar, sembla molt complicat treballar-se. Jo ho deia al principi, semblava una conya, però no ho és. Jo m'he treballat ser pessimista. Per què? Perquè sent optimista havia tingut alguns disgustos que m'hauria estalviat sent pessimista. Llavors...
Sí, però llavors tu has de posar el focus en vale, com puc tolerar la frustració més.
Exacte.
Perquè llavors, sí. És com ara imagina't, quin dia fa avui, sol. Ara surts amb unes ulleres fosques. Veuries el sol? No, però... millor així, si no hi ha sol ja, però te perds avui el dia de sol.
Sí, fa sol,
sí?
Però...
Aquesta és la diferència.
Fa sol, però una calor bastant insuportable. També afegim-ho, això. Vull dir que però... d'aquest optimista de recalcitrant que diu que avui fa sol, sí, però la calor aquesta que fot... Però després és això que dèiem, no? Treballar-se l'optimisme costa molt, però és que jo crec que també costa treballar-se ser pessimista, perquè també costa sempre veure-ho tot negre.
No, és més fàcil per gravitació emocional. Ah. És un fenomen, que no sé si heu sentit parlar, del doctor Rafael Vizquerra,
no.
Que estem dissenyats que por, ira o tristesa, nosaltres estem aquí per sobreviure com a espècie, els humans, no per ser feliços, encara que tenim un sistema emocional que ens ho permet i ens ho facilita si no som analfabets emocionals.
D'acord.
Amb la qual cosa, davant de qualsevol aconteixement, sí, el primer que farà la gravitació és empujar-te cap a baix, que és on està la por, la ira o la tristesa.
Per sobreviure.
Per sobreviure com a espècie, perquè la ira, la por i la tristesa m'ajuda més a sobreviure que l'amor, la felicitat, l'alegria.
Ha quedat molt gràfica,
és molt interessant,
És molt bona.
Gravitació emocional. O sigui, bàsicament nosaltres estem fets per pensar en negatiu.
Exacte.
Perquè és el que ens ha fet sobreviure.
Exacte, perquè si fas la pitjor interpretació possible, t'anticiparàs el perill i vam anar a viure a les coves perquè cap lleó se'ns mengés. Pues
per això diem que l'ansietat és un factor protector, en realitat.
Però és molt bo perquè tots hem vist dins del nostre cap aquesta empenta cap a l'abisme.
Sí.
Tots ho hem vist, com t'empenta.
De fet, tenim una activitat amb l'univers de les emocions i fem el joc de l'empenta, d'empuixem per adonar-te que davant de qualsevol aconteixement extern o intern, un record és intern, ara jo estic parlant, és un aconteixement coneixement no és de mínim extern, una emoció és una resposta involuntària del teu organisme. No hi ha voluntat. Tu no pots evitar sentir l'emoció que sents. Pots regular-la, però, no, però abans, per regular-la, has de ser conscient que l'estàs sentint.
Per tant, primer ser conscient. Seguirem avançant en com tractar l'optimisme, sobretot els qui us considereu, perdoneu, pessimisme, sobretot els qui us considereu pessimistes i digueu, jo és que això ho vull canviar, perquè clar, no em fa feliç tota l'estona estar pensant en negatiu. Aquest mindset de passarà el pitjor, segur que no, ja veuràs que no, perquè també hi ha altres teories, aquelles teories que diuen, no, també projecta-ho, no, on vols anar, no? I també t'estàs negant part d'aquest èxit a través de la negació, la no projecció. Abans, però, el 677-38-77-19.
És que ara la Cristina estava definint a la Sara, que la Sara diu, quan estàs en una situació que no pots controlar, em poso sempre en el pitjor i al final, com que no és així, m'emporto més alegries.
Veus? Com el David.
Perquè
visca la Sara.
M'anticipo molt més a les coses dolentes.
Home.
I ja tinc la solució al pitjor que pot passar.
És tan fort, Sara.
Ha pensat tantes coses dolentes que diu, tinc 10 solucions.
Però quan passen coses, diu, sempre et poses en el pitjor dels pitjors i mai fem l'exercici de, escolta, i si això va en el millor dels millors? No, és que recorda aquella vegada que em va passar el pitjor del pitjor i penses, ja, i les 99 que t'ha sortit el millor del millor?
És que el 87% de les pors que sentim no passaran mai.
El 87%?
Ara les sentirem igual. I després hi ha serveis, com per exemple el meu, que quan jo dic, no, Cristina, calla, que el 87% no passarà, el meu cervell diu, ja, però el 13% sí. Hi ha persones que no els hi passa i hi ha persones que sí, a mi em passa. Llavors jo he de dir, calla, calla, que el 87 no passarà.
Mira,
i torna fins que l'acabo de compensar.
Un 13% no és un percentatge baix, eh? Que el Mallorca veus? Tenia un 13% de possibilitats de la segona i la baixa segona.
Torni'm al Mallorca.
No, mira,
l'Anna sempre optimista, és a les antípodes de la Sara.
Diu, i com tu fas,
Anna? Optimista amb tot. Diu, el no i el tinc. Per tant, per què pensar que no funcionarà? O que no anirà res bé. Per tant,
per arribar a la solució.
També pot ser que el pessimisme estigui molt relacionat amb la necessitat de control?
Bueno, però és que nosaltres ens eduquen, no? Per necessitat de control, tot sota control. Va arribar el Covid i ens van desencaixar els esquemes perquè pensaven que 2 + 2 eren 4. Pensem que si faig això per educar el meu fill, 1, 2, 3, 4, el meu fill serà perfecte, feliç, i després resulta que no, que un fill no és una equació matemàtica, és el que és ell o ella, no? Però no contemplem això. Tenim plans perfectes i ideals, anglès perfecte als 5 anys, no? Llicenciat cum laude als 23, esportista d'èlit, i resulta que no és res d'això. Llavors allò anem a estimar la gent que tenim al costat i no que volem que sigui.
Mm. És que el nostre cervell busca certeses, no?
Clar, la seguretat. El contrari, la por és inseguretat. Sí, llavors, evidentment, cada vegada que hi hagi incertesa, avui, que estan passant tantes coses a la tele, al món, cada vegada hi ha incertesa, pum, t'emputxa la gravitació
emocional. Un altre cop a l'abisme, la gravitació aquesta mala. La
gravitació emocional, nen, no. Samarreta ens hem de fer.
Sí, és molt bo aquest concepte, a més és que es veu molt clar.
Sí.
No, però hi ha una cosa que és una creença absurda, que segurament és un factor bastant català, és a dir, no sé si als altres llocs passa, però jo crec que és molt català, que és la malastrugança de l'optimisme.
Epa,
ara,
epa.
Ara, a veure.
Fran?
Sí.
Fran, sí,
correcte.
Eh?
Som en aquesta línia, a veure.
A veure, és que clar, moltes vegades considerem que pensar de manera positiva ens portarà mala sort. Que allà darrere hi ha una malastrugança que ens espera.
Perquè és que es toquen
assetja.
Bastant, el pessimisme i les persones
supersticioses
es toquen una miqueta,
Sí,
sí, però és al final són fets socials que surten del nostre cervell, d'aquesta por, d'aquesta gravitació emocional, i també que nosaltres encara tenim els nostres avis o els nostres pares encara van viure una guerra i una postguerra. Sí, llavors és aquesta la mentalitat de l'escasesa, vigila, guarda tot, no t'arrisquis perquè no passi res. Però clar, hem evolucionat, bueno, no sé si hem evolucionat molt perquè mirem la tele,
no? Si més no.
Bueno, depèn, això seria relatiu, no? Però sí que, per exemple, el nostre país hem evolucionat, almenys no tenim cap guerra, almenys de moment, amb la qual hem de poder evolucionar més que res perquè el malestar emocional que sentim o la salut mental està en joc també. Llavors crec que arriba un moment en què entendre, no ser analfabets emocionals és una assignatura que hem d'aprendre.
Després us pregunto, en quins àmbits som més pessimistes i en d'altres més optimistes? És a dir, es pot separar per àmbits? En quins moments apliquem o sorgeix el pessimisme? Aquests són els àmbits de la vida on la gent del carrer es considera pessimista. Mireu.
En quin àmbit de la vida et consideres més pessimista?
El futur, les oportunitats que tenim aquí.
En les relacions, en l'amor.
Tot el de la universitat i tal, amb les notes.
coses que penso que em passaran, sóc més pessimista. Amb el fet com de tenir mala sort amb algunes coses.
Tinc molta por a la mort i amb la gent gran, per exemple, amb els meus avis o això, doncs sempre estic pensant que pot passar alguna cosa. Tinc aquesta por, que és el que em fa ser una mica pessimista.
Sempre, per naturalesa ho soc sempre.
Per naturalesa ho soc sempre, jo, en tots els àmbits.
Pessimisme d'entrada sí.
Exacte. Mireu, avui hem llançat una enquesta a la nostra comunitat. No em sortirà mai, com li hem dit.
No, però és que, perdona, tu saps que estan sortint oients de la solució des del Regne Unit?
Per favor.
Com a bolets. La Ruth, compteu una més a Londres. La Judit, també us escolto des de Londres. I la Mònica, per cert, s'ha ofert, si volem crear el canal a Anglaterra, diu, podeu crear el grup de la solució en anglès, que jo el gestionaré.
Hosti, tu ara resulta que la solució és un programa de culte a Londres.
T'imagines?
Ens sembla que no t'aterra Heathrow i tot de paparazzis esperant-la.
Hem de fer una gira pel Regne Unit.
M'encanta, de veritat.
Una enquesta, no?, al canal de WhatsApp, has dit que...
Hi ha una enquesta al canal de WhatsApp. Mira, ara estic intentant fer els sumatoris, però anirem a la publicitat perquè ja sabeu que no sé sumar així ràpidament, eh? Però us hem preguntat, a veure, en quin àmbit considereu que sou més pessimistes? Podeu votar en l'àmbit de l'amor, en l'àmbit professional i en l'àmbit personal. Quin diríeu que guanya?
Segurament el de l'amor.
On és més pessimista la gent, en l'amor?
Sí.
Has dit professional?
Amor professional o personal?
Jo crec que professional.
Tu creus que professional? Tu creus que l'amor?
L'amor 100%, i a més per golejada.
A la tornada de la publicitat us ho explico.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 2 minutets de 2:15 del migdia, ens hauríeu d'haver vist a la publicitat, que això sabrem els xifres i letres, eh?
No, sí, o un dia d'eleccions, també.
Per calcular els percentatges. I agafa la Cristina i diu, a veure, què t'està passant? I dic, no em passa això, diu, fes això i això. I ha sigut com tan fàcil que he pensat, com no ho havia fet així a la vida? Va, la resolució és, alerta, els percentatges són 20%, 35%, 44%. Quin guanya? En l'àmbit on som menys pessimistes, segons les votacions, el nostre club de la solució, que si voleu entrar-hi ens heu de demanar l'enllaç en exclusiva a través del 677-38-77-19, amb un 14%, amb un 20%, disculpeu, 20%, el menys votat és l'àmbit de l'amor, David, és on és la gent menys pessimista.
Heu sorprès ara, ciutadans de Catalunya. Sí.
En segona posició, amb un 35%, on són més pessimistes, segona posició, l'àmbit professional, i en canvi és l'àmbit personal, de moment qui va guanyant, amb un 44%. Podeu dir la vostra, però heu d'entrar al club de la solució per poder emetre la vostra votació. I m'ha sorprès, jo pensava que també seria l'àmbit professional.
També.
Bueno, això vol dir que l'àmbit personal no estem gaire bé. Estem fatal, vamos.
Però és que en realitat l'àmbit personal engloba moltes coses, eh?
Sí. Clar, és que podria ser amor...
És que és tot, l'àmbit personal.
Però no sentir-te, David, jo crec que ho comenten, si dius amor professional, és jo a mi mateix no em sento bé.
Exacte, és amb el creixement personal, no? Sí.
Mira, la Carla, per exemple, diu, la feina a la que ens dediquem té molt a veure, crec jo, en si som pessimistes o optimistes. Diu, en el meu cas, sóc administrativa de compres i... tinc tendència a ser més pessimista perquè així estic més preparada sempre a qualsevol imprevist que pugui tenir a la meva feina.
Mm. Bueno, és el que fa el pessimisme.
Exacte.
Estar més preparat.
Sí, l'únic que hem de vigilar, sí, és que si vaig amb les ulleres sempre posades, acabem sent patrons de comportament i que això no ho portis a altres àmbits de la teva vida, i és això, avui dia fa un dia de sol, però no em vull il·lusionar per si demà no, ja, però disfruta avui mm-hmm. que fa sol. Sí? Llavors disfrutem i aplaudim els petits èxits, això és molt important. Petit consell, sí, que aconsegueixis, perquè si no el pessimista, ja, però no, més no podràs aconseguir. Ja. Pots dir, calla, i avui celebro això.
Clar, és que al final acabes entenent que un percentatge petit de pessimisme està bé, però que no t'ha d'enfosquir
sí,
tot
però no,
el caràcter.
No cal que t'ho curris, el pessimisme, perquè ve sol, carinyo?
Exacte.
Això que t'ho curris.
Diu, aquesta decisió que he pres jo de ser pessimista, però si el teu cervell està
programat. És gravitació, carinyo.
Jo soc d'essència molt optimista, en realitat. Però...
Permet-me que rigui. Què dius?
Que sí, i tant. Home, sempre.
A tot això, el David deia clarament, l'amor, tu deies clarament a la professió, no? Podem ser molt optimistes, per exemple, m'invento, eh? en l'àmbit de l'amor, no? Jo segueixo confiant i relacions de parella amunt i avall i cada vegada hi confio a cegues, però en canvi ser molt pessimistes en l'àmbit laboral.
Sí, clar.
Podem tenir dicotomies dintre la nostra?
Penseu que som més pessimistes amb allò que més ens importa, que normalment és el que fa més por. Sí? Quan més por em fa alguna cosa és perquè és més important per mi, per la meva supervivència. Per tant, és més fàcil que la gravitació emocional em porti aquest pessimista, atenció, cuidado, 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 cuidado. Com s'ho protegir els fills? No és res més que educar amb por. No és res més que això.
Educar amb por. Perquè la base de tot plegat al final és la por, no, Cristina, una mica?
Bé, és l'emoció més potent que sentim els humans i és la que més ens ajuda a sobreviure com a espècie. Llavors, sí.
És sempre l'estrella. És l'estrella, la por, perquè aquí a la solució i apareix constantment la por.
Bé, és la protagonista.
Que l'anomenem constantment. Aquí bueno, no tenim por, quan estem junts i això, però que constantment l'anomenem, perquè és que és veritat, és l'emoció estrella.
És l'emoció més gravitacional que tenim.
La por.
La por. Recordo el Gerard, un nen que va venir a fer l'Univers de les Emocions, que heu de venir a la granja a fer-lo tots vosaltres.
Però perquè... podem fer junts?
Clar.
Podem venir com una teràpia
persones.
De grup.
Podem venir tot l'equip.
Anem-hi tots.
Sí. Anem-hi tots
el sopar de final de temporada.
En sèrio, podem fer el sopar allà.
Podríem fer-ho amb els oients, això, eh?
També podríem fer-ho amb els oients.
Un petit grupet.
Amb l'ofici d'educar.
Ah, mira, ho podem fer un petit grupet de 20 persones.
Però podem fer-ho. I llavors, ara s'ha anat el que tenen.
El taller de les emocions, disculpa.
El taller de les emocions.
No, la por, això de la...
Un nen, el Gerard.
El Gerard. El Gerard va fer l'Univers de les Emocions i quan li vaig fer que t'emportes, no? Ho vam fer dins de les colònies i em va dir, m'emporto que les emocions negatives venen soles i les positives te les has de currar. Llavors, anem a currar-nos les positives.
D'acord, mira, en aquesta línia...
I que un nen de 14 anys ens hagi d'ensenyar això, David, carinyo, això?
Això és interessant. Degut...
David Cariño, eh?
Degut sí. Aquesta gravitació...
No, espavila. És un nen espavila.
Degut a aquesta gravitació emocional, ja m'he après una cosa, que ens ho deia el Gerard, però també porta estona dient-nos-ho la Cristina Gutiérrez Leston. Bàsicament és, les emocions negatives venen soles, el pessimisme ve sol, ens hem de currar aquesta manera de dir-li al nostre cervell, epa, escolta, que un 87% de les pors que tenim no acaben mai passant, no? Encara que sigui basant-nos en ciència. Com reeduquem el cervell?
Vale, això és la solució, que és el que és per mi el més important, no? És entendre de què estem parlant, que no és millor no dir, ostres, per exemple, ja que te tinc aquí davant, David, avui, és dir, va, vinga, anima't, ai, no siguis tan negatiu, ai, no siguis tan pessimista, això no ajuda.
Hem de començar validant, no?
Clar, perquè et sents pitjor, tu. Llavors, el que sí és... ser conscients que necessitem entrenar el nostre cervell per interpretar la realitat que ens envolta aquest dia de sol o de pluja, el que sigui, d'una manera més equilibrada, és canviar la narrativa. Com poder fer-ho?
Com ho podem fer?
Dos coses, dues idees.
Dos exercicis. A veure, dos exercicis per fer.
Vinga.
Apunta, David.
Si ara...
I el fem junts. Perquè hi ha dos per muntar una taula,
Vinga. David, ara tu t'envies un WhatsApp i no contesten a tot el dia. Possiblement penses, i pots pensar, no? Ostres, segur que s'ha enfadat amb mi. Vale?
Això m'ha passat tantes això vegades. Sempre pensar que tot és culpa d'un, que dius, però què has fet, Elisenda? Res. Pues igual,
perquè,
tot és culpa
no
teva.
Llavors, aquesta persona. Sí.
La pregunta que tu t'has de fer, o que jo podria fer-te tu, o jo si soc mare o un pare o un fill, és per això, Elisenda o David, és un fet o és una opinió que s'ha enfadat amb tu? Clar, és fet opinió. És molt fàcil, és una xorrada, però tothom ens ho pot fer.
Fet o opinió?
És un fet o és una opinió? Clar, si no t'ha contestat, que és un fet o una opinió? Perquè està enfadat. No, que,
ah,
si no t'ha enfadat... Si
no, és una opinió.
És un fet que no t'ha contestat.
No, però t'ha contestat, és un fet.
Però és que no t'ha contestat, però que no m'ha contestat perquè...
Opinió.
Aquests, és una opinió total.
És una opinió. Sí, llavors, si volem saber-ho, és preguntar a la persona. Escolta, que t'has enfadat amb mi? I llavors, si diu sí, llavors serà un fet, també.
Llavors haurem de gestionar i esbrinar el per què, no?
Exacte.
Per tant, aquest és un primer exercici.
Un primer exercici. Fet opinió, és molt fàcil, ho podem fer nens a partir de 6 anys, és molt fàcil. El segon és... entrar en les alternatives. Sí? Acceptar que hi ha més d'una possibilitat. L'Espanyol perdrà diumenge.
Escolta, un altre cop amb l'Espanyol.
És molt fàcil, és que és el típic club que és fàcil fer-ho.
Com es nota, que...
Que és del Barça.
És molt barcelonista. Sí. Molt.
Però si dius, va, aquesta diapta anem a la platja, segur que plou. Doncs és dir-te, vale, altres alternatives. Potser no plou. Pot ploure, és cert. Però potser no plou. No es tracta de negar-ho al moment, perquè al final portes molts anys practicant una cosa i llavors hem de tornar de manera intencionada a practicar el contrari.
I és com acostumar el nostre cervell a recuperar aquesta plasticitat en aspectes més positius, no?
Exacte. És sortir i dir, vale, tinc les ulleres. Pensem que el pessimisme no és una emoció que sento avui i ja està. És un estat d'ànim. Vale? És a dir, és portar les ulleretes posades. Pot ser que les portis a la feina i no les portis a casa, eh? Però que és molt fàcil a vegades entrar a casa i no treure-te-les. Uh-huh. Sí? Llavors, l'objectiu és sortir al carrer i dir, mira, doncs ara em trec durant una hora les ulleres.
Després també passa una cosa que jo he analitzat, a mi m'ha passat diverses vegades, que és que tu quan ets molt lluny d'un esdeveniment pel qual ets pessimista, quan el veus a molta distància, ets molt pessimista.
I bueno, això mesura... tu, no, serà?
Sí, sí, parlo per mi.
Vale.
I a mesura que... I a mesura que es va aproximant el dia, cada vegada emergeix més l'optimisme. Quina cosa, eh?
Això és raro,
fins
eh?
Al punt,
és
estrany, fins al punt sí. Que
és estrany,
quan arriba...
És al revés, normalment.
Fins al punt que quan arriba el moment, per exemple, apareix. Una intervenció televisiva.
Estàs a
tope. És una cosa que tu, Elisenda, segur que també t'ha passat moltes vegades. Que quan falta una setmana per aquella intervenció, dius, sí, anirà fatal, és que no me'n sortiré, és que serà tot una merda, és que no sé què, és que em cauran les dents en directe, és que m'agafaran ganes de... Saps? D'anar de ventre... Tot de coses estranyíssimes. Després, quan arriba el moment...
Però això,
llavors, emergeix un optimisme que no saps d'on
surt. Però això puc dir una cosa? Crec que, com que ho comparteixo amb el David, perquè això ho hem parlat molt fora de micros, crec que és més un procés ansiós. De jo tinc la por, i l'ansietat, també ho hem parlat amb el doctor Bulbena, que després quan ens hi trobem som uns grans performadors, és a dir, l'execució és perfecta, perquè s'ha de mal ansietat, perquè has de sortir d'allà. O sigui, estàs a la guerra. No, total, tu t'has preocupat total. Per la prèvia de la guerra, i un cop estàs a la guerra ets el millor lluitador que et puguis posar al davant. Saps què vull dir? Crec que va més per aquí, no? I això ho dones tot.
Sí, sí.
Això és... Aquí també preguntar, llavors, per què serveix el pessimisme? Perquè totes les emocions que sentim els humans són bones. Són dolentes quan no les sabem gestionar, però totes tenen algú per què les tens, no? Quan tu penses això, el que fa el cervell és preparar-te per ser prudent, per no ser temerari, per anticipar riscos, preparar tot això, i estaves al lavabo abans d'anar, per exemple, sortint directe a la tele, no? Per exemple.
Sí, sí.
Llavors, això està molt bé, excepte quan això contamina, perquè llavors és quan restem possibilitats, veiem coses que no podrem o som menys creatius. Llavors, està molt bé, però sí que és un procés ansiós. Cada vegada que penso i si, cada vegada que diguis i si,
ansietat.
Vale? No vol dir que sigui un trastorn obsessiu d'edat, vale? Simplement vol dir que estàs... L'ansietat també és bona, perquè et m'anticipa, eh?
Hi ha algun altre exercici? Perquè hem fet dos exercicis superinteressants, el de fet o opinió i el de les alternatives, eh? Perquè també veurem que hi ha grisos, no tot ha de ser el més fatal, poden haver-hi molts més escenaris i estadísticament és més probable que et toqui qualsevol dels altres escenaris, no? Hi ha algun altre exercici que puguem fer per ratificar que les coses no han sortit malament? De dir, com un exercici de consciència?
Home, evidentment, un molt fàcil és cada setmana o cada nit, és dir, vale, quines coses avui m'han sortit bé, o d'aquelles, o apuntar les coses que em fan por. El dia de la tele, pues, se'm caurà les dents, vale? O s'encora, poses tot el llistat d'allò que cada dia doncs, et preocupa, o penses que no anirà bé, o el meu fill es suspendrà, o l'Espanyol perdrà. Apunta-ho i després poses allà, si vols, si ha passat, o quin tant per cent ha passat, un 100% ha perdut, no ha perdut, hi ha coses, igual és un 50% perquè hi ha coses que potser ho he fet bé o no ho he fet bé, és relatiu. I després, ment matemàtica. Quan nosaltres passem dades matemàtiques al cervell, al còrtex prefrontal, allà és molt fàcil convèncer a la part emocional. I si jo dic, vale, del 100% de pors que tenia, o de les 30 pors que tenien, com hem fet l'estadística, s'han complert 3, 4, 10, 15, i cada setmana ho vas calculant. És una manera de tranquil·litza el teu cervell.
Perquè li dones certeses.
Li dones certeses mateix, numèriques. I quan jo faig números, llavors el cervell prefrontal, on tenim la memòria, on tenim la decisió intel·ligent, llavors pot regular una mica més, ajuda a regular el meu cervell emocional, aquesta gravitació emocional.
Però després hi ha gent com jo que penso, a vegades quan tinc por d'alguna cosa molt bàsica, no de, ostres, jo què sé, t'has empassat aquesta pastilla, se t'ha clavat al coll, a veure quanta gent ha mort d'això, i veus que és un percentatge ínfim. Penso en el programa Mil Maneres de Morir, i dic, sortiré en el programa allà, perquè seré el valor residual.
Tota la pel·lícula,
Seré el valor residual. Saps què vull dir? Seré el valor residual i ja veuràs que em passarà a mi, perquè sempre em passen les coses rares.
Sí, sí. Però això sempre, això és una altra, sempre em passen coses rares, sempre, sempre, sempre.
No.
A vegades. Llavors canvia el sempre per a vegades. Això també ajuda a relaxar. I no vull acabar de parlar...
No, sí, encara queda temps. Ni els sempre ni els mais, no? Perdó?
Ni sempre ni mai. S'intenta ni els nos. No corris, canvia el no corris.
Sempre ni mai fora.
Sí, intenta. No passa res que si un dia ho fas, no t'estiguis tampoc, eh?
Ell no corris! Ell no corris!
Si dius no corris, com pots fer-ho sense dir el no?
Sense dir no corris?
Sí.
I si ho fem caminant?
Exacte. Anem a poc a poc.
M'ha agradat molt aquest.
Això són molts reels d'Instagram per criança, eh?
Exacte.
Però després crec que també hem de abolir una petita enganyifa que hi ha.
A veure.
Que és aquesta de, no, si tu penses en positiu, si tu ets optimista, si tu creus que tot t'anirà bé... No, això no és així. Això no és així perquè, si no, tothom ho faria i a tothom li anirien bé les coses. I no és veritat. A la gent, en general, hi ha gent que li van bé les coses, però hi ha gent que no. I això ho hem d'admetre, no passa res. És que també passa moltes vegades que ens fa por acceptar que de vegades les coses no van bé.
Perquè no...
Això ens fa molta por, també.
Però per què ens fa por? Perquè no ens han educat, aquí ve el que volia dir pels papes i mames i les famílies, és perquè no ens han educat en afrontar una frustració, en tolerar la frustració o la resiliència, perquè no ens han tret això. Però tots els nens i tots nosaltres som capaços de fer-ho i d'entrenar-ho. O sigui...
Educar-nos i entrenar-nos en la resiliència. Ara farem una pausa per la publicitat i entrarem de cap en aquest tema amb la Cristina Gutiérrez Leston. Abans, però, el 677-387-19, que ens estan dient moltes coses.
Doncs mira, ens estan dient coses des de Nova York, concretament l'Àlex.
Nova York!
No, la comunitat internacional de la solució ha despertat el Ricard de Nova Zelanda, l'Àlex des de Nova York, que ens segueix al matí anant cap a la feina des de Nova York.
Apassionant.
I llavors fa una reflexió molt interessant sobre... Li hem demanat també quants anys té, de què treballa, però potser ja ha arribat a la feina i ara ja no es pot atendre. Però bé, en tot cas, ell fa una reflexió que diu: crec que es tendeix a associar el pessimisme amb ser realista i l'optimisme amb la ingenuïtat. I això crec... que ens condiciona molt en com actuem socialment en funció d'això que hem après. La Montserrat és pessimista amb el futbol, també, David, per cert.
M'agrada molt aquesta reflexió de la persona de Nova York, l'Àlex.
Sí, sí.
Tu, Cristina, també has fet interessant.
Sí, més que res perquè com som en...
No li hauran posat vegades, pobre nano. Ui,
sí. Com som en alfabets emocionals, fem associacions perquè ens convé o perquè la meva narrativa necessita que està còmoda amb aquesta narrativa que fas tu. Jo ho faig perquè m'ho curro per ser pessimista. Però recordem que el pessimisme és un estat d'ànim que ens fa propensos a veure o jutjar les coses o mirar el món que ens envolta en el seu aspecte més desfavorable, sí? Fent la pitjor interpretació possible. Llavors, tinguem en compte això. I
per tant, ens limita les nostres accions diàries.
Exacte, ens limita, perquè al ser tristesa, l'emoció amb la que està envoltada, la tristesa, pensar que és una emoció que ens treu energia i que fa que no fem coses.
Perquè està basada, ara ho dèiem, no? en la por, oi?
És el desig de la inactivitat, la tristesa.
Heu pensat alguna vegada que el pessimisme pot ser, en algun cas, una forma de protecció emocional? A la tornada de la publicitat sortirem també al carrer a veure què en pensa la gent i acabarem d'aprofundir en això de la tolerància a la frustració. Com ho hem d'educar, això? Va, a la tornada.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
It's for fears, em diu l'Albert.
Quina fantasia.
L'espòs, No us deixeu dominar per la por. Vindria a ser el missatge de la Cristina Gutiérrez Leston, que també l'estava donant a la publicitat, perquè tots hi estem abocant. Però és que em passa això, passa l'altre, de veritat, Ara abans de seguida ajuda. Parlem de la abans tolerància ajuda. A la frustració. Abans, però, us he dit, el pessimisme pot ser, en algun cas, una forma, o no, és la majoria, no? Un cas de protecció emocional, no? Perquè veiem la vida des de la por. Aleshores, què fem? Posem aquests escuts, aquesta barrera, aquest truc, no?, que deia el David. Si tu esperes el pitjor, home, si la gent al final et sorprèn en positiu perquè has esperat el pitjor.
La closca.
De la gent,
seria
per exemple.
Com una closca, no?
Allà com dins. Una closca.
Sí, sí.
Què en pensen al carrer? Va, la Lívia, l'Alba i la Viena han sortit del carrer i els han dit això.
Creus que ser pessimista és ser realista o és una manera de protegir-se?
Jo crec que les dues, perquè moltes vegades potser ets pessimista, no t'ha anat tan malament i al final realment és com que t'estàs protegint per si anava malament, però realment potser ha anat millor del que creus.
Com quan diuen, no? És que el got està mig ple o mig buit, depèn de tu.
Pot ser les dues. Si tu et fixes en lo dolent només, suposo que et portarà lo dolent també això.
Jo crec que depèn de les experiències. Al ser pessimista, potser estàs alerta a l'hora quan ho pateixis, que potser ni ho pateixes, doncs no ho passis tan malament. Jo crec que és més una manera de protegir-te.
Què en pensem d'aquesta reflexió? Manera de protegir-se total, no?
Total.
Per tant,
total.
És la cosa bona del pessimisme controlat?
Si està controlat, sí. El que passa és que ja estem parlant d'un estat d'ànim, ja no és una emoció. Mm. I aquella closca que dius, David, el problema és que la desmotivació general forma part de l'emoció de la tristesa, apatia, desànim, desil·lusió, desesperança, i això ens porta doncs, una mica a la inacció. I aquí és on podem deixar de ser nosaltres, estar una mica amargats, estar una mica...
Allò en què ens hem agriat,
sí,
no?
Sí, saps aquella gent que a vegades trobes a la feina que sempre està...
No, i tant.
Volem estar al costat d'aquesta gent o no?
Ja,
no. Llavors, i són realistes els pessimistes, sí, i són realistes els optimistes, sí, també. Perquè de dues bandes hi ha coses que segur que tenen raó un i l'altre, llavors la pregunta és tu com vols viure, des d'on vols viure tu? Aquesta és la pregunta.
Però per mi, una cosa només, el tema del realisme, que per mi és molt important ser realista, clar, és que de vegades també...
Però què és ser realista?
No vull anar en contra dels optimistes, però moltes vegades hi ha una sèrie d'optimistes que no són gens realistes.
Però què és ser realista?
Que hi ha un tipus d'optimisme també una mica postís.
Sí, això, ja no parlem ara dels no Mr. Wonderfuls, estàs parlant, eh?
Exacte.
Això penso que la psicologia positiva com a ciència està molt ben argumentada, el que passa és que, d'alguna manera, que ara aquí, com a... La manera de comunicar-nos o d'entendre el món ara és molt lliure. Pots obrir internet i tens una pila d'informació i llavors aquí, en la meva opinió, s'ha desdibuixat o també s'ha... No passa res perquè segur... Això no és empatia, això és simpatia, no? És fer petit allò que et passa. No, el que em passa em passa. Si jo estic trist perquè he perdut el mòbil, doncs potser no puc entendre perquè penses, ai, filla, tampoc és per tant. Però per ella sí, és molt important per la relació emocional que té amb aquell aparell, que no és potser l'aparell o els diners, que també, sinó relacions, persones que hi ha dins, recometes, del mòbil. Llavors, crec que hem de respectar com se senten els altres i no voler... O sigui, quan tu no suportes que algú plori o estigui trist davant teu, qui té el problema, el que està trist o tu?
Que tu no ets capaç de sostenir-lo, no?
Tu no ets capaç de sostenir que el teu fill plori o que un company plori. Però no el tens tu. Llavors, és començar a... El realisme és ser conscient del que sento i poder expressar-ho amb certa llibertat sense passar-nos tampoc, eh? Que si estic enfadant no cal cridar ningú i si estic trist tampoc puc passar aquí mig de la diagonal plorar i fer parar tothom. Però el realisme és això, perquè el realisme no és una emoció que estigui dins de l'univers de les emocions, és algo que és el realisme, no?
És molt subjectiu, no?
Exacte.
Sí, sí. Abans hem dit, es pot canviar? Sí, hem fet aquests exercicis per millorar-ho i ara et demano. Aquella gent que diu, jo sóc així i no canviaré, és que no volen o no poden? Hi ha gent que realment, per molt que ho intenti, no podrà tornar a convertir en dúctil el seu cervell.
Biològicament poden. Ara, si tu creus que no pots, un pessimista creurà que no pot i és aquest, deia, aquest desig d'inactivitat. És com no puc, sóc així. Bueno, doncs si vols ser així, o creus que no pot ser d'una altra manera, doncs seguirà sent així. I hi haurà gent que se t'aproparà i gent que se t'allunyarà, ja està.
Les conseqüències són aquestes, no?
Sí, cadascú decideix el que vol i jo no convenceré algú que no vulgui, que si vols ser així, doncs segueix i mira, que et vagi molt bé la vida i jo encantada que et vagi bé. Mira, menys esforç, no has de currar-t'ho com el nen aquest, el Gerard, a pujar les escales, la rampa.
Amb el que dèieu abans teniu molta raó, ho he estat pensant aquesta estona, el pessimista que exhibeix el seu pessimisme constantment és esgotador. Això és veritat, o sigui, jo crec que un pessimista el que ha de fer és intentar portar-ho per dins una mica. Si tu vols ser pessimista, perfecte, però no ho vagis exhibint perquè realment una persona que constantment s'està queixant de tot i que és pessimista, acaben cansant,
Malauradament,
acaben cansant i no el vols al teu costat.
Malauradament, jo no crec que hi hagi cap persona que vulgui ser així. No sap com fer-ho perquè tampoc l'hem ensenyat. A l'escola no se'ns ha ensenyat. Ara comença a fer-se, però no se'ns ha ensenyat. Llavors, si no sé multiplicar, potser no tampoc soc culpable, no? Si ningú m'ha ensenyat a llegir, som analfabets, parlo de lectoescriptura, doncs potser d'on està, no? La culpabilitat o, si vols dir, la raó. Llavors, crec que hem de ser tots una mica més generosos amb la gent que tenim al voltant i si una persona doncs, enfadada amb el món mundial, doncs, bueno, o paciència, si no tens més remei que està al seu costat i si pots, doncs allunya't.
Anem a la frustració.
Vinga,
abans ens deies, no treballem la tolerància a la frustració en els nens. Jo, ara que estic entrant, traient el cap en aquest món, i ja veig que de vegades els pares cometem aquell error del nen crida i de seguida vas atendre'l, no? El nen demana i de seguida li ensenyes tots els objectes de la taula per veure què és el que vol. Clar, jo no estic treballant la frustració.
Jo crec, potser el que us dic és una mica bèstia, el que us diré, però treballo amb 40.000 infants cada any a la granja escola de Santa Maria Pau Tordera d'aquí de Barcelona.
Sí, és la granja escola de tota la vida, però que s'ha reformulat.
Exacte, en altres competències emocionals. Jo el que us dic, eduqueu els vostres fills a la derrota. És a dir...
Ojo això, eh?
Ostres. Aquesta és molt bona, apunteu-la.
Ojo això, eduqueu els vostres fills a la derrota.
Això hauria, això hauria d'estar...
En la derrota, que no en el pessimisme. Ojo.
No, a la derrota. És a dir, en què no creguin que tot sortirà bé. No fem això. Perquè si no creuran que quan no surt bé tindran tanta por que no s'atreviran i aquí entraran fàcilment en aquest pessimisme, aquesta desil·lusió, aquesta desesperança. I el que jo veig avui en dia amb la meva feina, i treballo amb molts col·lectius de tot tipus, i us juro que és molt important, vigilem la desesperança. Mm. Perquè les dades de... No parlaré de coses negatives, ¿vale? Mm-hmm. Però el que estic veient és molt greu. Llavors, el que sí que us convido és eduquem-los perquè creguin que podran afrontar el que vingui. Afrontar el que vingui no vol dir que seré feliç encara que se'm mori la meva mascota. Que podré sostenir-ho, patiré, així estaré trist.
I com ho fem, això?
Doncs això, no els ho protegim, no? Entrenar-los en totes aquelles habilitats que tu vols, Elisenda, que el teu fill creguis que necessita parlar per la vida. Creus que ha de ser responsable? Doncs que respongui. Li toca fer educació física avui? No li preparis la motxilla, que se la prepari ell. Ah, que mira, se l'oblidi, que li foti bronca a la profe.
Exacte.
Passa res. No passa res, que els profes no són maltractadors. Avui estan fent vaga perquè fan una feina molt loable, molt respectuosa, molt ben feta, i prefereixo que aprengui a ser respectuós i responsable de les seves coses al meu fill amb 6, 7 o 8 anys, que en 18 o 20.
No fer de pares helicòpter, d'ui, s'ha deixat la motxilla, li preparo jo, no, perquè si la profe no... Que les bronqui el profe, que és una figura d'autoritat també per a ells,
exacte,
que passi, entre cometes, vergonya i no li tornarà a passar.
Exacte, o alguns hi tornarà a passar, però no tantes vegades.
I potser també important no dissimular ni ocultar la derrota.
No.
Això també és molt important, no recrear-s'hi.
I tu, però, quan tu t'equivoques...
Perquè
i
molta gent la vol ocultar.
Exacte, i quan tu l'has cagat amb un client teu, explica a casa, mira, m'ha passat això, m'he equivocat, m'he enfadat, i d'això, ostres, i això a vegades passa, però bueno, ara vull sobreposar-me, i segurament el teu fill de 6 o 7 anys et dirà coses que fliparàs, com aquell nen que li va dir al seu pare empresari de la zona de Granollers, no diré noms, però que li va dir a la nit, estava sopant, i va dir, papa, estàs assentat a la por, a la ràbia, per això, i això no és gens bo.
Uau.
Vale, llavors és allò que... consciència, llavors els nens ara s'estan alfabetitzant emocionalment a les escoles més que nosaltres, llavors ara tocarà, igual que nosaltres els adults vam aprendre com es diu, amb les escombraries
a reciclar,
sí, no sortia, doncs ara ens ensenyaran l'altre. Llavors és això, eduquem-nos en la derrota, perquè si jo crec que tu no podràs amb aquesta frustració, ell també s'ho creurà. I aquí comencen els problemes de baixa autoestima.
M'ha encantat aquesta última reflexió. Eduqueu els vostres fills en la derrota, que no vol dir en el pessimisme, que és el tema que ens estava ocupant avui. Com sempre, ens ha il·lustrat la Cristina Gutiérrez Lestón, educadora emocional, conferenciant, escriptora i directora de la Granja Ability Training Center. Tenim una cita pendent, eh?
I hem d'anar, eh?
Educació emocional, anem-hi o no?
Sí.
Jo ens enrolem a la primera, eh?
Ara organitzem.
Cristina, moltes gràcies.
Una expedició i veuràs que bé.
Senyor David Balaguer, moltes gràcies, estimat.
Gràcies.
Una abraçada, bonic. Fran Domènech, tornem demà, ho fem amb el Puntet de Sal, amb el Raül Balam i la Clara Simó, per parlar de receptes per no passar calor.
Oh.
Millor prats freds o calents per no passar calor? Què en penses?
Freds, no?
Sí?
Lògicament.
A veure què diuen Raül Balam i diu la Clara Simó. Va, fins que se'ns acabin les respostes, nosaltres cada dia a la una, la solució.